bon dia. Hora Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat avui tenim la secció d'empresa amb la Cambra de Comerç de Terrassa. I donem la benvinguda a Maria Rius, delegada de Cambra de Terrassa Sant Cugat i propietària de Ger Rius Dietètica. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Bon dia. Maria, avui ens portes un convidat que representa la nostra comunitat empresarial i de comerç aquí a Sant Cugat. A qui ens portes?
A veure, mira, a mi m'ha fet molta il·lusió avui presentar-vos a un santcugatenc de Socarrel, dels autèntics de tota la vida, que és en Joan Franquesa. En Joan Franquesa és, en aquest moment, president de l'Associació d'Empresaris de Sant Cugat. I com a tal, ens pot donar una visió molt àmplia i molt coneixedora de com està el món empresarial en aquest moment a Sant Cugat. Els seus ànims i les seves petites dificultats per sortir endavant d'aquest moment tan especial que estem passant. I al mateix temps, ell és propietari d'una agència immobiliària i amb això doncs, també ens pot donar la seva versió, potser, bastant aproximada de com estan movent-se els locals comercials a Sant Cugat, perquè bueno, tots sabem la dificultat que el comerç està passant, amb dificultats per poder obrir, les hores restringides, i tot això doncs, potser també ell en aquest moment pot donar-nos una mica d'idea de com es belluga tot això. No? Benvingut, Joan. Bon dia.
Bon dia, Sun. Què tal? Bon dia.
Perfecte, doncs sí, evidentment, ens pots donar, Joan, ens pot donar una visió molt, molt propera del que està passant, no? Vosaltres teniu la immobiliària Feliu Franquesa, oi?
Sí, que sí.
Perfecte, sí. Molt bé. I la Maria t'ha descrit com un santcugatenc de Socarrel. Com es tradueix aquesta expressió en el teu cas?
Bueno, es tradueix de que primer que sóc un enamorat de Sant Cugat, sóc dels que crec i reivindico l'orgull santcugatenc, però això potser no és mèrit perquè meus pares i meus avis tots són d'aquí Sant Cugat, no? I som d'una família o famílies que hem participat d'aquesta evolució de la nostra ciutat en aquests darrers anys i, per tant, diguem que som d'aquests de tota la vida, no?
Perfecte, perfecte. Molt bé. I el vostre negoci és del sector immobiliari.
Sí, bàsicament nosaltres, així com a marca de referència, tenim Feliu Franquesa, que és una immobiliària que va néixer ja fa molts anys, que la va fundar malaugrada que va morir l'Anna Feliu, també santcugatenca de tota la vida, i jo he continuat tirant endavant doncs, la immobiliària. El que passa és que és una immobiliària que també ha evolucionat, perquè tot ha evolucionat a les necessitats de la gent, no? Clar. I intentem pues, adaptar-nos i completar el que sigui un servei merament d'intermediació amb un servei també d'acompanyament jurídic, d'acompanyament de tramitació, d'assessorament fiscal. És a dir, hem volgut aportar alguna coseta més que la simple visió tradicional del que seria un API.
D'acord, d'acord. És a dir, no només amb vosaltres, no només es pot anar a trobar un lloc on viure-hi, no? O on treballar-hi també, sinó també, a més, tots els serveis que l'acompanyen, no? Tot allò que acompanya el que seria la gestió, val, molt bé. Molt bé, molt bé.
I sí, sí.
Perfecte, molt bé. Escolta'm, vosaltres, com ha demanat la Maria, també una de les consultes que ha fet, és si com veieu el sector immobiliari ara mateix? És a dir, en quina situació està tot el tema? Maria, tu has demanat respecte al
sí.
Que són locals,
bueno,
oi?
Sí, exacte, perquè en aquest moment hi ha molts comerços que estan tancant perquè no poden subsistir amb totes les restriccions que hi ha d'apertura i no poden mantenir els lloguers, que els lloguers aquí a Sant Cugat estan a uns preus, jo diria que una mica desorbitats. Llavors, no sé, des del sector immobiliari, jo no sé quin plantejament es pot arribar a fer, però jo crec que aquí s'hauria de donar un tomb, no?, amb tot això, i buscar facilitar una mica de que gestionar una mica doncs, que aquests preus doncs, potser s'adaptin a les circumstàncies del moment, no?, i que es pugui seguir tenint una activitat empresarial al poble, perquè és que si no els pobles aniran morint. I això és molt trist.
Sí. A veure, el problema bàsic de la pandèmia és que ha accelerat certs processos de canvi que passen, entre altres, amb els hàbits de consum. Per desgràcia, el confinament ha comportat una acceleració de les ventes online i que hi ha una tendència que venia abans i que això s'ha traduït ara amb els problemes, sobretot, de molt tipus de comerç. De totes maneres, això ho hem de veure també potser en positiu, com una oportunitat. És evident que el comerç ha d'evolucionar i adaptar-se, és adaptar-se a les necessitats de cada moment. Però no és menys cert, no és menys cert de que tot el món del que és la venda i traduït en món immobiliari el que és els locals encara estan patint i patiran. Llavors, a partir d'aquí segurament s'ha de repensar moltes coses, no sols els preus dels locals, potser certes activitats que fins ara es desenvolupaven potser amb oficines o amb plantes d'edificis han de tornar doncs, a plantes baixes i locals. Me refereixo als serveis personals, arquitectes, advocats, metges, tot el que seria atenció a la persona, segurament el seu lloc és retornar a planta de carrer i recuperar aquests locals no per un tipus de comerç determinat, sinó a les noves necessitats i, a més, amb prestacions més personals de serveis professionals. Això és una tendència. Eh? L'altra tendència que hi ha també és que segurament s'ha de potenciar certs eixos comercials importants, com a locomotores d'atracció del comerç, i altres carrers secundaris també s'ha de repensar que potser certs locals han de tornar a la funció originària que era vivenda en planta baixa. No? Però tot això són tendències. Però el que és cert, que si mirem el present, a veure, el comerç no està aguantant ni la situació pandèmica amb el que és la manca de consum, ni molts menys a les condicions contractuals que tenien com a arrendataris a la major part d'ells dels locals que hi havia. Això és evident.
La vostra experiència, Joan, és que hi ha hagut molta negociació, és a dir, diguem-ne, els inquilins han negociat molt les condicions i els propietaris les han acceptat? O quina experiència ha estat? Perquè conec diversos, aquí a Sant Cugat coneixem molts casos, no? Com deia la Maria, que han tancat.
Hi ha de tot, perquè darrere de locals hi ha persones.
Clar.
I les persones són sensibles. I molts han aconseguit moratòries, descomptes, pròrrogues, s'ha aconseguit. Jo penso que en general ha hagut una tendència a la moderació i entendre la conjuntura en què estem vivint. També és cert que hi ha casos excepcionals que realment no ha estat així. Vale? No ha estat així. Però bé, ja tothom, és a dir, el sector és molt evident que el sector de restauració de l'oci, si no s'ha arribat a pactes amb la propietat, evidentment no podran reobrir. És impossible sostenir certes situacions de costos fixes.
Cert.
Sí, el moment està sent difícil.
Sí.
Però jo entenc que, per exemple, vosaltres des de la vostra agència i això, també heu estat una mica, doncs, intermediaris, no?, d'aquesta gestió, de buscar una entesa entre els uns i els altres, no?, el llogater...
Sí, a veure, nosaltres som els que intentem posar pal·liatius a la situació diana immobiliària, o som els sanitaris del sector immobiliari en aquests moments, no? Per què? Perquè més que fer intermediacions o buscar llogaters o buscar ventes, el que estem és intentant gestionar la problemàtica immobiliària produïda per la pandèmia.
Per suposar.
Per tant, hi ha molta feina de mediació, molta feina d'escoltar, molta feina d'empatia social, que és molt important, per posar-se en el lloc de l'altre. És molt important,
i
intentar anar fent l'acompanyament aquest, amb uns i els altres, cuidado. Tant el llogater que vol continuar i que se l'ha d'ajudar, com el propietari que ha d'entendre que la situació és extraordinària i que ha de continuar apostant també en creure en aquesta ciutat. O sigui, hi ha les dues parts, que són en aquests moments les importants, tant un com l'altre.
I tant, sí, perquè hi ha propietaris que depenen d'aquests ingressos, no?, per també continuar O sigui, com has dit, cada situació és diferent. Ara que hi ha locals, perquè realment vosaltres noteu que s'estan buidant locals? És a dir, que hi ha més locals a peu de carrer disponibles?
Sí, sí, sí. A veure, hi ha moltes locals i més cal voltar, sobretot per carrers no tan principals comercialment, que hi ha molts locals en traspàs o simplement activitats clústeres tancades. I no hi ha pressió compradora o no hi ha pressió de lloguer. No hi és en general. Perquè és normal, perquè la gent no té certeses a curt i a mig termini del que succeirà amb l'emergència sanitària. Llavors, darrere de tot això, sempre hi ha una cultura del risc. Faig un pas endavant i tiro endavant o m'espero que això estigui més tranquil? Aquest és el tema, eh?
Sí, sí, no, i prendre determinats riscos, entenc que també depèn de la situació pròpia econòmica financera que tingui, no? Pot ser més avesat a riscos, potser si tens més suport.
Ja és un tema, mira, i parlant més del tema més econòmic en general, clar, aquí ens falta també l'acompanyament de la liquiditat de les empreses. Les empreses necessiten, per què fer aquests passos d'assumpció de risc o de manteniment d'activitat. Bueno, es va crear els ICOs, els famosos ICOs.
I tant.
Els ICOs ja no estan operatius.
Clar.
Quan es va crear. Llavors, hi ha un moment que les empreses, si no els ajudes a nivell, no sols de bonificació d'impostos, sinó sobretot d'ajuda de liquiditat amb crèdits tous, difícilment, des del punt de vista del seny, tu no faràs un pas a tirar-te a la piscina. És a dir, la gent vol prudència. Vull dir, la gent és prudent. El que vol són certeses. Aquest gran problema de l'economia és la inseguretat d'afrontar el present i el futur. Aquest és el gran problema.
Això mateix, sí. Maria, disculpa, em crec que volies comentar alguna cosa.
Sí, una pregunta, Joan. Amb això que has apuntat, que alguns locals comercials de carrers no són comercials, diguéssim, es pugui transformar altra vegada en vivenda o d'això, això depèn exclusivament del propietari de l'immoble, o és un punt que també intervindria, doncs, l'Ajuntament, per dir-ho d'alguna manera, a concedir, doncs, aquesta...
A veure, aquí el problema bàsic és que depèn de l'administració pública. És a dir, la regulació dels usos dels que es poden fer en cada carrer de Sant Cugat depèn del planejament, dels plans urbanístics, d'acord? Sí que és cert que en alguns llocs ja s'hi podria fer-hi vivenda, però hi ha molts que està exclòs expressament a l'ús de vivenda en planta baixa.
Sí.
Doncs
sí.
Això està succeint a Sant Cugat, però també està succeint a Barcelona i a totes les poblacions. I ara, què passa? Hi ha una cosa també que és evidència amb el tema de la pandèmia. La societat civil, la ciutat, el món privat, és molt més fàcil que s'adapti a les noves circumstàncies que l'administració pública. És més lenta de reaccionar. Llavors, clar, l'administració pública ja hauria d'avançar-se a intentar adaptar el planejament i la normativa pública a les noves necessitats de la ciutadania. Vale? I això és una cosa que a mi personalment preocupa molt, perquè si el sector públic i privat no anem de la mà amb aquestes coses avançant-se, la cosa grinyola molt.
Clar.
Cert, cert.
Sí, sí.
Cert, són formes, sí. Estructures diferents, no? Però cert que haurien d'anar de la mà, cert. Escolta'm, Joan, ara que parlàvem d'això dels locals a peu de carrer, els preus, doncs, tu deies que hi havia molta oferta i poca demanda, no? Entenem, doncs, que els lloguers d'aquests locals a peu de carrer, deixant de banda això que acabem de comentar ara de poder fer ús de vivenda, però entenem que aquests locals ara estaran a un lloguer més reduït, o sigui que ja han baixat, diguem-ne, els preus de lloguer de locals?
A veure, en general hi ha una moderació, i sobretot en el que són locals, i insisteixo, amb els carrers secundaris. ¿Vale? És a dir, hi ha un eix molt clar comercial a Sant Cugat, que és l'estació Monestir-Mercat.
Això, sí. Sí,
¿vale?
Sí.
¿Vale? Aquest eix aguantarà, però es moderarà el preu. El que realment hi haurà un replantejament de preus i s'equipararà més a una activitat de lloguer de vivenda o de lloguer lloguer d'oficina seran els locals que no estan en aquest eix.
D'acord, sí, sí. Per fer-nos una idea, els que no estem en el sector ni tenim un local de lloguer a Sant Cugat, vosaltres coneixeu el preu mig de lloguer, per exemple, d'un local a un eix principal en contra el preu mig d'un eix no principal? De quins preus parlaríem de lloguer?
A veure, amb paràmetres podríem parlar de que, diguem-ne, l'eix quatre cantons, val?
Sí.
Pot estar tres vegades per sobre de l'eix, per dir una manera, dels carrers perpendiculars.
D'acord, d'acord. I una carretera de Cerdanyola, per exemple, que ara s'ha peatonitzat i també es vol convertir en un eix comercial?
A veure, la carretera de Cerdanyola, l'avinguda de Cerdanyola.
Avinguda, sí.
L'avinguda de Cerdanyola, jo et dic que és un eix que jo crec que anirà a més. I t'ho dic per un tema, perquè hi ha molta... A nivell de densitat hi ha població. I la major d'activitats que es desenvolupen allà a nivell comercial són els serveis de la comunitat. És alimentació, és serveis personals... És a dir, hi ha activitat. El que patirà més és un local amb el qual no tingui encara massa crítica de consum. Però, en canvi, l'avinguda de Cerdanyola jo li veig amb possibilitats.
D'acord, molt bé.
Jo crec que està, en aquest moment, està a l'alça totalment l'avinguda de Cerdanyola. Sí.
Sí. És que, a més, és un bon lloc per viure.
Sí.
És un molt bon lloc per viure. És a dir, hem de redescobert una part de Sant Cugat molt interessant des del concepte urbà. D'estar a prop de grans equipaments culturals, a prop de centres històrics, ben comunicats amb el públic i amb massa humana interessantíssima en el sentit de consum i vida de barri.
I tant.
Sí, té molta vida de barri, molta. Això és jo crec que això és el principal, no? Que té molta vida de barri.
Sí, és preservar, no?, l'esperit de Sant Cugat de sempre, de vida de poble, de barri, de conèixer-se, no?, d'anar...
Sí.
I tant. Sí, perfecte, molt bé. Escolteu-me, mireu, respecte al desafortunat, bueno, tancament de molts locals i empreses que no han pogut superar, jo sé que, Joan, tu també ets el president de Sant Cugat Empresarial i a finals d'any vau publicar un estudi que confirmava que el 40% de les empreses de Sant Cugat s'havien obligades a fer ERTOs, no? Jo voldria saber la teva valoració al respecte i també si vosaltres, no sé si ara mateix tens les xifres al cap, però també si aquest 40% que vosaltres vau calcular es referia més aviat al teixit empresarial, però si teniu aquestes xifres per comerç i també una valoració per part teva.
A veure, l'enquesta del que l'estudi que vam fer, que era la segona part d'un primer que vam iniciar a l'inici de la pandèmia, és que més que ERTES, més del 40% de les activitats econòmiques en general, i t'englobo des d'una micro o un comerç a una empresa petita mitjana, han tingut que fer plantejaments de reestructuració laboral. M'explico.
Sí.
És a dir, ajust de plantilles, negociació amb treballadors, i d'aquestes negociacions de mesures laborals, un 33% són ERTES.
D'acord.
Les altres són altre tipus de mesures. Però l'important és que hi ha més d'un 40% d'empreses que han vist que han d'ajustar-se, d'alguna manera, a conseqüència d'aquesta conjuntura actual. Llavors, per sectors, que sí que també ho tenim bastant delimitat, és que, evidentment, com és notori, doncs la restauració, hostaleria, en general, serveix d'aquest tipus són els primers. Però que continueixi això, hi ha molts que a vegades ens oblidem, que és l'educació, el lleure, la creació artística, activitats esportives, recreatives, tot aquest món que és oci, activitats culturals o educacionals, és el segon gran sector afectadíssim. I a vegades ens oblidem d'aquest altre segon sector.
Cert. I d'aquesta forma, abans has parlat de l'administració, no?, d'anar de la mà quant als locals. Creus que l'administració en aquest cas està anant de la mà o quina és la teva valoració?
A veure, jo, hi ha un tema que també la pandèmia posa en evidència, és dels escassos mitjans que té l'administració local per poder actuar diligent i ràpidament. És a dir, per molta bona voluntat que el govern local de Sant Cugat posi, i em consta, i us puc manifestar, que l'ha posat perquè hem fet taules de treball, comissions, seguiment i propostes, a veure, el nivell competencial que tenen és el que és. Una altra cosa seria la voluntat de les administracions públiques en general que actuessin conjuntament davant de l'emergència sanitària. Que aquesta és una altra història.
D'acord, d'acord.
Vale? Però l'administració local està intentant ajudar amb les seves poques competències que tenen i capacitat econòmica que tenen. Cuidado.
D'acord. Moltes gràcies, Joan. Doncs estem arribant al final, estem a la part final, eh? No, això ha passat rapidíssim. Maria, no sé si volies afegir alguna pregunta. Mira, encara tenim temps, però sí que arribem a la final.
Doncs només donar-li les gràcies a en Joan per tota la informació que ens ha fet arribar i que, a més, crec que és molt interessant que tots estiguem una mica assabentats de tot el que està passant dins del món empresarial de Sant Cugat i, en fi, donar-li les gràcies per la seva presència avui en el programa.
No, i jo deixa'm dir que t'agraeixo tu que hagis pensat en mi i a vosaltres com a mitjans de comunicació perquè reivindicar a vegades algo tan simple com que el món econòmic de Sant Cugat també forma part de la nostra identitat santcugatenca és important.
I tant, doncs totalment d'acord, moltíssimes gràcies. Nosaltres hi creiem que és a dir, el teixit empresarial i el comerç fa de Sant Cugat la ciutat que és, no? A part de tots els altres factors, i per això a Hora Sant Cugat cada mes tenim seccions amb Cambra de Comerç de Terrassa i amb la seva delegada Maria Rius, que ens portarà un convidat especial. Aleshores, bé, jo us agraeixo moltíssim la vostra participació. I bé, ens veiem en el pròxim programa.
Gràcies.
Gràcies, Joan. Gràcies, Maria. Que tingueu molt bon dia.
Gràcies.